Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia. El telèfon InfoCàncer s'amplia a les 24 hores del dia els 365 dies de l'any. És el 900-100-036, un telèfon gratuït de l'associació que lluita contra el càncer. S'adreça als malalts i també a les famílies per oferir informació i assessorament, tant mèdic com psicològic, sobre qualsevol aspecte relacionat amb el càncer. El telèfon porta per nom InfoCàncer i treballa un equip de 20 professionals especialitzats en atenció telefònica, metges, psicòlegs i treballadors socials. La seva feina és escoltar, donar suport i assessorar a qui ho necessiti. L'any passat va atendre unes 13.400 trucades fetes arreu de l'estat espanyol. Unes xifres molt elevades si les comparem amb les 4.000 que es van registrar el 2016. D'aquí uns minuts entrevistarem a Cristina Pané, que és la presidenta de l'Associació contra el Càncer a Lloret de Mar. Avui és dimecres 23 de maig. Benvinguts un dia més al Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret de Mar. I saludem també en Josep per saber quins temes tractarem avui. Josep, bon dia.
Bon dia, Maria. Com vam anunciar dilluns, des d'aquesta setmana, les línies 1.1, 1.2 i 1.3 del servei de bus urbà han modificat el seu horari inicial. Comencen el seu recorregut a les 7 del matí, en lloc de fer-ho mitja hora més tard. Aquesta mesura suposa una millora pels estudiants de la vila. En parlarem amb el regidor de Mobilitat, Albert Robert. També ens farem ressò de la segona edició de l'Iron Kayak Kids, que se celebra a la vila aquest dissabte. Es tracta d'una prova esportiva que es du a terme a diferents poblacions al llarg de l'any i que està adreçada a nens i nenes entre 3 i 16 anys. Parlarem d'aquesta cita amb el regidor d'Esports, Joan Bernat, i seguirem anunciant la Supernit de les Biblioteques, una activitat infantil ben especial pels seguidors del Club Super 3 que arriba aquest divendres a la Biblioteca Municipal. És un esdeveniment que es realitza de manera conjunta a més de 200 poblacions arreu de Catalunya. Ens ho explicarà la directora de l'equipament, Hermínia Marco. I acabarem celebrant els 40 anys de la llibreria de Can Gallissà. Farem balanç d'aquest aniversari amb Josep i Montse Sala i anunciarem les activitats que han previst, com per exemple la presentació del nou llibre de Roser Capdevila, autora de Les Tres Bessones.
Doncs tot això omplirà de contingut la propera hora aquí a la ràdio de Lloret de Mar, on també us oferirem la informació del temps, que presenta augment de temperatures, i els titulars de la jornada. A la producció, Rosa Giral, Moisès García, Eduard Lanzas i Marc Diva. I qui posa veu som Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
Doncs, com us deia, sembla que pugen les temperatures. Ens ho explica en Miquel Bernis. Ara són les 8 i 3. Bon dia, Miquel.
Bon dia. Ens espera un dimecres marcat pel predomini del sol i per pocs intervals de núvols. Avui els ruixats de tarda seran més puntuals que no pas en dies anteriors i bàsicament es concentraran en sectors del Pirineu o Prepirineu. Pel que fa a les temperatures, comencen a pujar els termòmetres. Avui màximes 1 o 2 graus més altes ja. I, de fet, aquesta serà la tònica dels pròxims dies. Ambient d'estiu avançat, sense tampoc una calor especialment forta, però sí que de cara al cap de setmana, especialment entre dissabte i diumenge, esperem màximes que s'acostin els 25 graus a la costa i temperatures de sensació a prop dels 30. Per tant, un ambient clarament d'estiu el que ens espera durant la segona part de la setmana. Pel que fa a l'estat del cel, els pròxims dies no hi haurà grans canvis. Demà, probablement al matí, els núvols seran força espessos, però amb el pas de les hores s'aniran esqueixant, s'aniran trencant. Dijous, pocs núvols també. Les borrasques o els fronts que vagin passant sembla que creuran més aviat per comarques situades més a l'oest. I a mesura que avanci el cap de setmana, la inestabilitat anirà creixent, però avui els mapes del temps només pinten un augment clar del risc de ruixats de cara al final del cap de setmana, a partir de diumenge a la tarda, o ja de cara a la matinada de diumenge a dilluns. Per tant, caldrà seguir aquesta possible inestabilització del temps, però de moment centrada, insistim, en els mapes del temps de cara molt al final del cap de setmana.
Moltes gràcies, Miquel. Mirem ara mateix els termòmetres. 16 graus, 91% d'humitat al barri del Rieral, on hi ha l'estació meteorològica de Protecció Civil. Aquí al carrer Sant Pere, on tenim els estudis de la ràdio, el nostre termòmetre ens marca 19 graus.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
8 i gairebé 6 minuts, repassem els titulars que mostren avui les portades dels diaris en aquest dimecres 23 de maig. I comencem fixant-nos en el punt que destaca que el jutge Llarena embarranca a Alemanya. El tribunal alemany torna a rebutjar el lliurament de Puigdemont per rebel·lió. Schleswig-Holstein tomba les noves proves trameses i manté la llibertat de l'expresident. Ho destaca aquest diari, i també ho podem llegir a la portada del diari de Girona en format més petit, que diu que la justícia alemanya torna a rebutjar el delicte de rebel·lió per Puigdemont. Tot i així, el titular més destacat del diari de Girona diu que les exportacions es desacceleren el primer trimestre a Girona. Cauen un 2,2% respecte a l'any passat, arrossegades pel sector carni, que lidera el rànquing malgrat que ha fet un 6% menys de vendes a l'exterior. També en portada al diari de Girona, l'última tempesta que deixa 27 litres a Banyoles. En només 10 minuts van caure 10,8 litres per metre quadrat a la capital del Pla de l'Estany. I es veu a la imatge que la pluja va inundar alguns carrers de Banyoles i els cotxes tenien dificultats per circular. Accident mortal en un tram en obres de la C-65 a l'alçada de Girona. La víctima intentava fer un canvi de sentit a prop del trencant de la Palau i en aquell tram la via no està pintada. També diu aquest rotatiu que l'oposició de Girona reclama un canvi en el model de gestió de l'auditori. Troben dins una casa de Girona un pany de muralla romana del segle III. Això és un titular del diari de Girona i encara és més destacat en el punt avui, on hi ha una imatge d'una intervenció en una finca al carrer Bellmirall, que ha posat al descobert part de la muralla romana i d'una torre carolíngia. La muralla de Girona creix, titula el punt. Més titulars. Millo renya els alcaldes pels símbols grocs a l'espai públic. Torra manté l'acte de presa de possessió del govern per avui. En l'àmbit nacional, la notícia del dia, i hi ha diaris que ho tenen com a titular principal, és que Taplana ha estat detingut per blanqueig de capitals. També llegim a la portada del punt, repensant el futur de l'auditori i ampliació de capital de 10 milions per Comforça. I finalment, en l'àmbit esportiu, el diari de Girona explica que el Girona ha golejat en l'inici del centenari el Figueres per 0-6. Vilatenim llueix en una nit de comiats, Revilla i Eloi, i amb molts gols.
Més titulars de la jornada els trobem en els següents rotatius. El País destaca Zaplana va bloquejar més de 10 milions d'euros il·legals. A El Periódico, en canvi, es fa ressò que Zaplana és detingut per blanqueig i evasió. A La Razón llegim que la Guàrdia Civil apunta que Zaplana va desviar més de 20 milions a l'estranger. El diari Ara diu segon revés de la justícia a Alemanya a Llarena. L'ABC continua amb el tema del dia. Zaplana va amagar les comissions a Luxemburg. I La Vanguardia torna a la notícia que fa referència a la justícia alemanya. Diu que el tribunal alemany va rebutja els càrrecs de rebel·lió i sedició finalment.
8 i 9 minuts. Tot i que veiem a la portada del punt que el president Torra manté l'acte de presa de possessió del govern per avui, hem de dir que Pablo Llarena ha denegat a Rull i Turull sortir de presó per prendre possessió com a consellers.
El jutge del Tribunal Suprem considera que hi ha risc de reiteració delictiva potenciada després que Quim Torra hagi declarat la seva intenció de continuar amb el procés.
El número 2 del ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, està investigat per prevaricació, malversació i falsedat.
Els fets investigats haurien passat entre el 2011 i el 2015, quan José Enrique Fernández de Moya era l'alcalde de Jaén.
La RAE, la Reial Acadèmia Espanyola, incorporarà els termes supremacisme i supremacista al diccionari.
La institució de la llengua va respondre a un usuari de Twitter que recordava a Pedro Sánchez que el terme no apareixia al diccionari.
Més notícies. El 5 tornarà a ser la nota mínima per optar una beca universitària.
L'exministre Bert va pujar la nota necessària per a beca de matrícula 5,5 fa 5 cursos.
Troben el cos d'un nadó en una planta de tractament de residus de Montcada.
El cadàver l'han trobat els treballadors de la planta.
Microsoft tria Barcelona pel seu nou laboratori de quàntica.
Contractarà unes 60 persones amb estudis d'enginyeria, matemàtiques i física.
Willy Toledo ha estat el protagonista aquest dimarts, acusat d'ofensa religiosa, insisteix en que no ha comès cap delicte.
L'actor no s'ha presentat al jutjat a declarar i ha fet una roda de premsa en un centre pastoral.
Mark Zuckerberg ha demanat disculpes, però no convenç el Parlament Europeu.
El fundador de Facebook ha entonat de nou el mea culpa per la propagació de notícies falses, però els líders dels diferents grups polítics li han demanat concreció i resultats.
També és notícia que s'ha condemnat un arquebisbe australià per encobriment de casos de pederàstia.
Philip Wilson és el representant catòlic de més rang condemnat per no actuar davant de denúncies de pederàstia.
I acabem amb una bona notícia. Un gel aplicat al cervell permet que ratolins que han tingut un ictus es recuperin.
Es tracta d'un enfocament totalment nou per intentar revertir les conseqüències d'aquests accidents vasculars.
I amb aquest repàs de l'actualitat general arribem a les 8 i 11.
En Taller Informático, grandes descuentos de hasta el 50% en todas las reparaciones, ordenadores, impresoras, portátiles, hasta el 50%. Taller Informático, servicio técnico a domicilio, mantenimiento integral de empresas, grandes ofertas en cámaras de videovigilancia e instalaciones Wi-Fi. Te llevamos tus cintas y toners a domicilio a precios low cost. Llámanos al 972-36-61-27 o visita tallerinformatico.com. Estamos en la avenida de Vidregas 171, al lado del CAP del Río. Taller Informático, tu informático de confianza.
El restaurant Papalús us convida a gaudir de la millor cuina mediterrània, amb amanides, embotits, carns a la brasa, paelles i pizzas artesanes. Recorda que també tenim menú diari de cap de setmana i uns fantàstics espais per les vostres celebracions, comiats, batejos, comunions, sopars d'empresa, aniversaris. Restaurant Papalús. Som a la carretera de Lloret a Blanes. Telèfon 972-370049.
Vols que els teus fills tinguin un estiu inoblidable? Casal d'Estiu Mas Romeu. T'agradaria saber que els teus fills estan gaudint i aprenent un munt de coses? Casal d'Estiu Mas Romeu. Tenis, natació, escalada, aventura, inflables, parc de moles, anglès i, com a novetat, activitats marítimes. Esquibús, piragua, snorkel, per a nens i nenes a partir de P3. Informa't en el telèfon 972 36 79 63 o al 629 33 05 38. Casal d'Estiu Mas Romeu. Molt més que un casal.
Durant tot el mes de maig, com ja és tradició a Lloret de Mar, se celebren les Jornades de l'Arròs. Un bon moment per a assaborir i gaudir d'una àmplia varietat d'arrossos de qualitat als 26 restaurants i hotels que hi participen. Amb cada menú us convidem als Jardins de Santa Clotilde i al Gran Casino Costa Brava. Fins al 31 de maig, 18enes Jornades Gastronòmiques de l'Arròs. Gastronomia i oci es donen cita a Lloret de Mar. Més informació a lloretdemar.org.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
Jo sóc del RAC. I quan el meu fill està de colònies i es posa malalt, també els truco, perquè me'l van a buscar i me'l porten a casa. I tu? Festa del RAC.
Jo sóc del RAC. I quan perdo les claus de casa, també els truco, perquè venen i m'obren la porta. I tu? Festa del RAC.
RAC. I som per ajudar.
Informa't a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'Avinguda Vila de Blanes o al telèfon 972 36 37 63. I a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972 35 53 35.
Clínica Fanals te presenta su nueva plataforma láser para el tratamiento de los ronquidos y la apnea del sueño, el tratamiento de la incontinencia urinaria, el rejuvenecimiento genital femenino y el tratamiento de varices, capilares faciales o la micosis de las uñas. En Clínica Fanals, los mejores avances para el rejuvenecimiento facial en todos sus niveles, incluso el tratamiento de párpados sin cirugía. No te desplaces de Lloret para disfrutar de la máxima tecnología en medicina estética. Para más información, visita clinicafanals.com o solicita una visita gratuita al 972-3643-28. Nos encontrarás en Avinguda Vila de Blanes 162, Bajos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
Si no vens a la Lloret Night Shopping d'aquest 25 de maig, estaràs renunciant a moltes coses. Demostracions de ball, espai gastronòmic, còctel, animacions, ofertes comercials, concerts en viu, sorteig d'una fabulosa Onda Vision i també vals de compra per bescanviar amb botigues associades. Lloret Night Shopping, el millor ambient comercial de la Costa Brava al centre de la vila, de les 7 de la tarda a 2:15 de la nit. Organitza l'Ajuntament de Lloret de Mar amb la col·laboració de l'Associació de Comerciants. Més info a lloretdemar.org. Què? T'ho perdràs?
Des de 1953, a la platja de Fanals hi ha un racó al recés del vent, on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu tant de dia com de nit una carta mediterrània i un excel·lent menú de migdia. Us esperem amb la família i els amics. Faci l'aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fanals. Telèfon 972 36 93 42.
Aprende jugando con Lego Educación en Inno y Robótica. Los niños aprenderán programación, robótica, nuevas tecnologías, física o matemáticas, de una forma divertida y eficaz. Un sistema innovador donde además impartiremos algunas clases en inglés, francés o ruso para que los niños aprendan idiomas jugando. Si tu hijo tiene entre 3 y 16 años, apúntalo en Noi Robótica. También puedes venir a celebrar tu cumpleaños con nosotros. Nos encontrarás en la Avinguda Vidreras 159-161. Matrícula gratis. Visítanos en Facebook en innoirobotica.es o llámanos al 603-763-475. Innoi Robótica. Aprendemos jugando.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara mateix passen 2 minuts d'un quart de nou del matí. Això és el Bon Dia, Bona Hora i us donem la benvinguda i us animem a acompanyar-nos fins les 9 del matí amb molta alegria, com la que té en Josep ara mateix. Avui comencem fent-nos ressò d'una notícia que considerem positiva i és que el telèfon 900 100 036, un telèfon gratuït de l'associació que lluita contra el càncer, s'ha ampliat a les 24 hores del dia, als 365 dies de l'any.
Aquest telèfon s'adreça als malalts i a les seves famílies per oferir informació i assessorament tant mèdic com psicològic sobre qualsevol aspecte relacionat amb el càncer.
El telèfon porta per nom InfoCàncer i treballa un equip de 20 professionals especialitzats en atenció telefònica, metges, psicòlegs i treballadors socials. La seva feina és escoltar, donar suport i assessorar qui ho necessiti.
Donem unes dades. El telèfon InfoCàncer va atendre unes 13.400 trucades l'any 2017. Són unes xifres molt elevades si les comparem amb les 4.000 que es van registrar el 2016.
Qui ha parlat amb l'associació aquí a Lloret de Mar és la Rosa, li donem pas.
L'Associació Catalunya contra el Càncer ha posat en marxa aquest telèfon que està operatiu les 24 hores del dia i els 365 dies a l'any. Parlem d'aquest servei amb Cristina Pané, que és la presidenta de l'associació a Lloret de Mar. Molt bon dia, Cristina.
Molt bon dia a tothom.
De què serveix aquest telèfon, que és gratuït i que és el 900 100 036?
Bueno, era una reivindicació que nosaltres ja fa molt de temps que des de l'associació volia, de que hi hagués un telèfon 24 hores al dia, 365 dies l'any, perquè una persona que li diagnostiquen un càncer, el primer moment jo crec que el xoc és tan gran que no reacciona a temps. Llavors, a vegades, quan és a casa, a la nit, no pot dormir i se li presenten algunes qüestions que ella voldria que algú els aclarís. I, per tant, ella pot trucar en aquest telèfon que més té geolocalitzador i que, per tant, quan tu truques des de qualsevol lloc de Catalunya et contesten en català i que llavors la persona que t'atén doncs et pregunta què et passa i segons la teva consulta doncs et deriva algun tècnic que ells ja tenen, bé sigui un metge o bé sigui un psicòleg que et pugui ajudar i et pugui ajudar a treure totes aquestes angoixes que tu tens el dia que et diagnostiquen un càncer.
A quin tipus d'usuari s'adreça aquest servei, aquest telèfon?
Absolutament a tothom, a totes les persones, al malalt, però també a la família, perquè com jo sempre dic, el càncer és una malaltia que afecta no solament el malalt, sinó tot el nucli familiar. Per tant, si tu ets la parella, el marit, la dona o algun fill del que està malalt i que quan vas al metge doncs no has pogut preguntar-li perquè a vegades també el malalt està davant i no goses, doncs tu pots trucar en aquest telèfon i a tu també t'atendran i per tant t'arreglaran tots aquests dubtes que tots tenim quan et diagnostiquen un càncer.
El fet de que funcioni les 24 hores del dia, a què respon? És a dir, per què pots necessitar aquest telèfon a les 4 de la matinada, per exemple?
Per el que us estic explicant, perquè a vegades durant el dia doncs les seus nostres ja funcionen, però funcionen de 9 a 5 de la tarda els dies de la setmana i dissabtes i diumenges no, i moltes vegades a tu el dubte et sorgeix després de les 5 de la tarda o a la nit o un dissabte o un diumenge i per tant ells t'ho poden aclarar. I a més, no solament això, sinó que si tu tens una visita concertada ja amb algun psicòleg o en algun metge i a la nit dius, ai, ara me'n recordo si demà tinc cor al metge, doncs tu també truques i també et solucionen aquest problema. Per tant, crec que precisament el més important d'aquest telèfon és 24 hores al dia, 365 dies l'any.
Des d'aquí Lloret de Mar es pot fer servir?
Des d'aquí Lloret de Mar el pot fer servir tothom, des de qualsevol lloc de Catalunya i, per suposat, de tota Espanya. Vull dir, perquè la nostra associació aquí és Catalunya contra el Càncer, però funcionem a tota Espanya, a totes les províncies, que és l'Associació Espanyola contra el Càncer. O sigui que estem a qualsevol lloc d'Espanya.
La idea és, de mica en mica, i aquest telèfon és un exemple, anar millorant l'atenció, com dius, Cristina, de la gent que pateix la malaltia i del seu entorn, eh?
Exacte. Nosaltres intentem, doncs, cobrir totes les necessitats que té els familiars i els malalts de càncer. I creiem que això era una cosa que no cobria la Seguretat Social i que, per tant, en aquest moment era moltes altres feines que nosaltres hem anat fent durant aquests anys, la nostra associació, doncs, mica en mica, la Seguretat Social els ha anat incorporant. I, per tant, nosaltres hem d'anar obrint finestres d'aquestes coses que, en un moment donat, doncs, el malalt i la família necessita.
Doncs queda tot dit i explicat. Alguna cosa més per afegir sobre aquest servei que creiem que és important i per això ho volem explicar, no, a la ràdio?
Bueno, aquest servei que crec que és important, però a més recordar-vos que ja tenim data per la postulació anual a Lloret, que és el dia 1 de juliol, en el que quan sortiu al carrer vosaltres doncs trobareu totes aquestes persones que us demanaran la vostra ajuda i que jo ja, com sempre a Lloret, sou molt solidaris i per tant jo d'antemà ja us ho agraeixo i que el dia 1 de juliol farem la postulació a Lloret de Mar.
Ho apuntem al calendari. Cristina Pané, presidenta de l'Associació de Lloret de Mar de Catalunya contra el Càncer, moltes gràcies.
Moltes gràcies i bon dia a tothom.
Bon dia, bona hora.
Minuts i seran 9:15 i toca ara parlar en plana esportiva perquè aquest dissabte a les pistes d'atletisme se celebra la segona edició de l'Iron Kids de Lloret. L'esdeveniment, que es du a terme a diferents poblacions al llarg de l'any, està adreçat a nens i nenes entre 3 i 16 anys.
Hauran de recórrer diferents distàncies segons quines siguin les seves edats. Cal destacar que no és una cursa competitiva, sinó que l'objectiu principal és fomentar l'esport, la salut i la cultura de l'esforç entre petits i adolescents. d'adolescents.
La segona edició de la prova arriba aquest dissabte a les pistes d'atletisme. Les primeres curses començaran a les 11 del matí. Les inscripcions es poden fer en línia a través del web d'Iron Kids. En parlem amb el regidor d'Esports aquí als estudis, Joan Bernat, bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot...
Perdó.
No, cap problema. Primer de tot, en què consisteix exactament l'Iron Kids?
Bé, l'Iron Kids és una prova que va néixer, sembla que va ser a Calella, com en el dintre del marc de l'Iron Man, que es fa allà, i llavors era una prova per més petits, no? I creiem que nosaltres, que sempre intentem potenciar les carreres de nens petits, carreres no competitives, creiem que és important, doncs, fomentar-ho. I l'any passat vam fer la primera edició, va tenir bastant d'èxit, i aquest any fem aquesta segona edició, i com dic, són carreres no competitives, fomentant això la cultura de l'esforç, i creiem que serà tot un èxit, com ja va ser el primer any. Aquest any també creiem i esperem moltíssima gent.
L'Ironman és una prova d'un nivell molt elevat, és una prova molt dura, no apta per tothom. L'Iron Kids, molt adaptat als nens.
L'Iron Kids, jo crec que sí, i tant, només faltaria. És una prova, doncs això, com a màxim fan 1.000 metres, que és la prova que fan els nens d'ESO de primer, segon, tercer i quart, i de cicle superior, i després les distàncies van baixant. 750 metres, els de cicle mitjà de tercer i quart, 500 metres de cicle inicial i 250 metres, que són els infantils, els de P3, P4 i P5, que també podran fer-la acompanyats dels pares. Per tant, és una jornada festiva, gens competitiva, vull que s'ha de només fer, són, en el cas de 1.000 metres, 2.5 voltes a la pista, i en els altres casos, doncs, sempre adaptant-se, evidentment, al nivell ha de ser un dia per passar-ho bé. I només ho comentava això de l'Ironman, com l'any que es va fer, i realment té molt d'èxit aquesta prova. Em sembla que se'n fan 18 aquí a prop, i molt hi ha gent que segueix i que porta els seus fills a cada un d'aquests pobles on es celebra aquestes proves, i al final és un dia perquè els nens s'ho passin bé, tothom tingui la seva medalla, que creiem que és important, i això, i fer-ho amb una inscripció gratuïta. De fet, ja les mateixes escoles, dies enrere, hem vist com celebraven les seves pròpies curses, no? Sempre en horari escolar. Aquesta la fem un dissabte, en el lloc on podem dir que som uns privilegiats, que són les pistes d'atletisme, que no totes les poblacions poden dir que la tenen, nosaltres sí, i el fet que tots els nanos puguin disfrutar d'estar en aquelles pistes i tenir la seva sortida, la seva arribada i les calces de tots els pares, creiem que és important fer-ho. I l'any passat recordo que la vam fer al passeig, aquest any per altres circumstàncies traslladem la prova a les pistes d'atletisme, però bé, jo crec que com l'any passat serà un èxit, i animem a tota la gent que vulgui, doncs, que s'hi apunti.
Només és córrer, eh?
Només és córrer, sí. No els farem nedar i no cal que porti la bicicleta. Es diu Iron Kids, però evidentment és una prova, doncs, això. Com a màxim 1.000 metres en els nois i els adolescents més grans, i els altres, doncs, són curses molt més petites.
Perquè per la gent que no ho sàpiga, un Ironman és una mena de triatló, però molt dur, no?
En Ironman són quasi 4 quilòmetres nedant, 180 de bicicleta i 42 quilòmetres. Jo crec que els nens no faran, i tot i que tingui el logo i sembli que sigui, doncs, que tingui el mateix format que seria un Ironman, que fa il·lusió, no?, que sigui un Iron Kids i que s'enduguin la seva medalla tots els nens que hi vulguin participar.
Uh-huh. Hi haurà medalla per
tots? Hi haurà medalles per tots, inscripció gratuïta, crec que tindrà un refrigeri tots aquells que vinguin. Per tant, jo crec que és un al·licient. Per un dissabte al matí, les proves seran a partir de les 11. A les 11 hi haurà la primera, i després, que és la dels nens de primer, segon, tercer i quart i cicle superior, i després 11 i quart, 11 i mitja, 3 quarts de 12, que serà l'última prova, que serà aquesta de P3, P4 i P5, que també la poden fer els pares, que també serà una bona manera de veure com tots estem en forma, també.
Dades de participants, una previsió...
No ho sé, l'any passat crec que més de 200 els nens que van participar entre les diferents proves. Esperem que siguin molts. Hem fet tota la promoció que calia, també hem portat aquesta informació a totes les escoles. Tot depèn, aquestes proves, molt també del temps, no? De tots aquells plans que tingui la família, però home, diguem que el dissabte al matí és un molt bon lloc, i a més a les pistes d'atletisme, per venir i passar una bona estona, que és això, durarà una hora la prova, tot l'esdeveniment, però les proves de 1.000 metres són molt curtes, són 5-6 minuts o 7, i les altres 3 o 4 o 2 minuts en el que es desenvoluparà aquest esdeveniment.
Tot dins de les pistes, eh?
Tot serà dintre les pistes, en el cal que siguin, com deia, doncs, 2 voltes, 1.000 metres seran 2 voltes i mitja.
Doncs Joan Bernat, regidor d'Esports, moltíssimes gràcies un dia més per passar pels estudis. Que vagi molt...
Sí. Perdó, només dic que, perdó, per últim, que encara es poden apuntar a ironkids.cat, que són inscripcions gratuïtes, i que encara que el cartell digui que no es podran apuntar el mateix dia, segurament el mateix dia també seguirem fent inscripcions.
Val, doncs queda dit. Sí. Tot i així, la gent, si pot apuntar-se abans, millor.
Sí, molt millor.
No? Doncs deia, moltes gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres i bon dia.
I acabem de sentir els senyals horaris que ens marcaven que són 8:45. I donem pas amb Miquel Bernis, que ens parla d'augment de temperatures. Miquel, bon dia.
Bon dia. Ens espera un dimecres marcat pel predomini del sol i per pocs intervals de núvols. Avui els ruixats de tarda seran més puntuals que no pas en dies anteriors i bàsicament es concentraran en sectors del Pirineu o Prepirineu. Pel que fa a les temperatures, comencen a pujar els termòmetres, avui màximes 1 o 2 graus més altes ja, i de fet aquesta serà la tònica dels pròxims dies, ambient d'estiu avançat, sense tampoc una calor especialment forta, però sí que de cara al cap de setmana, especialment entre dissabte i diumenge, esperem màximes que s'acostin els 25 graus a la costa i temperatures de sensació a prop dels 30, per tant, un ambient clarament d'estiu el que ens espera durant la segona part de la setmana. Pel que fa a l'estat del cel, els pròxims dies no hi haurà grans canvis. Demà, probablement al matí, els núvols seran força espessos, però amb el pas de les hores s'aniran esqueixant, s'aniran trencant. Dijous, pocs núvols també. Les borrasques o els fronts que vagin passant sembla que creuaran més aviat per comarques situades més a l'oest. I a mesura que avanci el cap de setmana, la inestabilitat anirà creixent, però avui els mapes del temps només pinten un augment clar del risc de ruixats de cara al final del cap de setmana, a partir de diumenge a la tarda, o ja de cara a la matinada de diumenge a dilluns. Per tant, caldrà seguir aquesta possible inestabilització del temps, però de moment centrada, insistim, en els mapes del temps de cara molt al final del cap de setmana.
Moltes gràcies, Miquel. Doncs de moment ens fixem en el que tenim ara mateix, aquí a Lloret. I l'Estació Meteorològica de Protecció Civil ens marca que al barri del Rieral, als afores del municipi, la temperatura és de 17 graus i la humitat està al 85%. Aquí al centre tenim 20 graus.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
8:32, avui és dimecres 23 de maig i en el punt avui hi llegim com a titular destacat que el jutge Llarena embarranca a Alemanya. El tribunal alemany torna a rebutjar el lliurament de Puigdemont per rebel·lió. Schleswig-Holstein tomba les noves proves trameses i manté la llibertat de l'expresident. Ho destaca el punt amb un titular ben gros, però també ho llegim més petitó a la portada del diari de Girona. I ens quedem en aquest rotatiu on el titular més destacat és que les exportacions es desacceleren el primer trimestre a Girona. Cauen un 2,2% respecte a l'any passat, arrossegades pel sector carni, que lidera el rànquing malgrat que ha fet un 6% menys de vendes a l'exterior. També molt destacat que l'última tempesta deixa 27 litres a Banyoles. En només 10 minuts van caure 10,8 litres per metre quadrat a la capital del Pla de l'Estany. I a la fotografia s'hi veu com la pluja va inundar alguns carrers de Banyoles i els cotxes tenien dificultat per circular. En bateria de titulars, el diari de Girona publica que hi ha hagut un accident mortal en un tram en obres de la C-65 a l'alçada de Girona. La víctima intentava fer un canvi de sentit a prop del trencant de Palau. En aquell tram la via no està pintada. L'oposició de Girona reclama un canvi en el model de gestió de l'auditori. L'equipament es troba sense direcció des de l'any 2014. També en aquesta portada, Catalunya és la comunitat amb més llistes d'espera per operar-se. En esports, el Girona goleja en l'inici del centenari del Figueres 0-6. Vilatenim llueix en una nit de comiats, s'acomiada a Revilla i Eloi i amb molts de gols. I també llegim en aquesta portada una altra de les notícies del dia, i és que sospiten que Zaplana, detingut ahir, va cobrar 10 milions en comissions. També se'n fa ressò a la seva portada al Punt Avui. I encara més notícies en aquest diari. La muralla de Girona creix. Una intervenció en una finca del carrer Bellmirall ha posat al descobert part de la muralla romana i d'una torre carolíngia. I a la fotografia s'hi veu aquest descobriment. D'altra banda, Enric Millo renya els alcaldes pels símbols grocs a l'espai públic i, finalment, Torra manté l'acte de presa de possessió del govern per avui.
Més titulars de la jornada, els que llegim de la primera plana a El País. Zaplana va bloquejar més de 10 milions d'euros il·legals. En canvi, La Razón diu que la Guàrdia Civil apunta que Zaplana va desviar més de 20 milions a l'estranger. També llegim al diari Ara, segon revés de la justícia alemanya a Llarena. A La Vanguardia llegim que el tribunal alemany rebutja els càrrecs de rebel·lió i sedició. L'ABC diu que Zaplana va amagar les comissions a Luxemburg. I també llegim a El Periódico que Zaplana és detingut per blanqueig i evasió.
Ja hem vist que, a banda de Zaplana, Llarena també és protagonista de les notícies. Ho és pel tema aquest que Alemanya ha rebutjat extradir Puigdemont, però també perquè el jutge ha denegat a Rull i Turull sortir de presó per prendre possessió com a consellers.
El jutge del Tribunal Suprem considera que hi ha risc de reiteració delictiva potenciada després que Quim Torra hagi declarat la seva intenció de continuar amb el procés.
Ja hem vist a la portada del Punt que el president manté l'acte de presa de possessió del govern previst per avui. Veurem què és el que acaba passant. Més notícies. El número 2 del ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, està investigat per prevaricació, malversació i falsedat.
Els fets investigats haurien passat entre el 2011 i el 2015, quan José Enrique Fernández de Moya era l'alcalde de Jaén.
La Real Acadèmia Espanyola, la RAE, incorporarà els termes supremacisme i supremacista al diccionari.
La institució de la llengua va respondre a un usuari de Twitter que recordava a Pedro Sánchez que el terme no apareixia al diccionari.
El 5 tornarà a ser la nota mínima per optar una beca universitària.
L'exministre Bert va pujar la nota necessària per a beca de matrícula a 5,5 fa 5 cursos.
Troben el cos d'un nadó en una planta de tractament de residus de Montcada.
El cadàver l'han trobat els treballadors de la planta.
Més notícies. Microsoft ha escollit Barcelona pel seu nou laboratori de quàntica.
Contractarà unes 60 persones amb estudis d'enginyeria, matemàtiques i física.
Willy Toledo, acusat d'ofensa religiosa, insisteix en que no ha comès cap delicte.
L'actor no s'ha presentat al jutjat a declarar i ha fet una roda de premsa en un centre pastoral.
Mark Zuckerberg demana disculpes, però no convenç el Parlament Europeu.
El fundador de Facebook ha entonat de nou el mea culpa per la propagació de notícies falses, però els líders dels diferents grups polítics li han demanat concreció i resultats.
Condemnat un arquebisbe australià per encobriment de casos de pederàstia.
Philip Wilson és el representant catòlic de més rang condemnat per no actuar davant de denúncies de pederàstia.
I acabem explicant que un gel aplicat al cervell permet que ratolins que han tingut un ictus es recuperin.
Es tracta d'un enfocament totalment nou per intentar revertir les conseqüències d'aquests accidents vasculars.
Els diaris parlen de Lloret.
Avui tant el diari de Girona com el Punt publiquen que el concurs internacional de focs de Blanes tindrà 3 pirotècnies de fora de l'estat. I en parlem perquè hem de recordar que Lloret de Mar serà un dels municipis que contractarà el vencedor del concurs de l'any passat a la Festa Major de Santa Cristina. Per tant, el que guanya aquest any serà el que vindrà el 2019. També hauria de tancar les fires i festes de Sant Narcís de Girona, però el conveni entre les dues parts no s'ha tancat i, per tant, encara no és segur. Hem de dir que el concurs internacional de focs de Blanes es farà del 21 al 26 de juliol. També avui és dimecres i el Punt publica un article d'opinió del lloretenc Joan Domènech que avui el dedica a Sant Daniel, al paratge de Girona. I finalment, en l'apartat de necrològiques, hi veiem que ha mort Gregorio Antiñolo Ortega, Va morir abans d'ahir als 72 anys. Era natural de Pozo Alcón, a Jaén, i vivia a Lloret de Mar, casat amb Núria Gili Austric, i deixa tres fills. Les exèquies...
Les exèquies tindran lloc a les 12 del migdia a la parròquia de Lloret de Mar.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Si no vens a la Lloret Night Shopping d'aquest 25 de maig, estaràs renunciant a moltes coses. Demostracions de ball, espai gastronòmic, còctel, animacions, ofertes comercials, concerts en viu, sorteig d'una fabulosa Onda Vision i també vals de compra per bescanviar en botigues associades. Lloret Night Shopping, el millor ambient comercial de la Costa Brava al centre de la vila, de les 7 de la tarda a 2:15 de la nit. Organitza l'Ajuntament de Lloret de Mar amb la col·laboració de l'Associació de Comerciants. Més info a lloretdemar.org. Què? T'ho perdràs?
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Seguim, 20 minuts i seran les 9. Ho vam anunciar dilluns. Des d'aquesta setmana, les línies 1.1, 1.2 i 1.3 del servei de bus urbà han modificat el seu horari inicial. Comencen el recorregut a les 7 del matí en lloc de fer-ho mitja hora més tard.
Aquesta mesura suposa una millora pels estudiants de la vila que han de fer transport a l'estació d'autobús. D'aquesta manera compten amb més temps per arribar als diferents centres escolars. Aquest servei pertany a la línia 1, que es divideix en tres zones. La 1.1 dona cobertura a la zona de Fanals amb parades al Papalús, l'Institut Escola i la platja. La línia 1.2 recorre al barri dels Pescadors, al Turó de l'Estelat, i passa per l'Ajuntament. I per últim, la 1.3 dona servei al Molí i al Rieral, amb parades al cap de Can Xardó, al barri de Can Vallell, al cap Doctor Benito i a l'oficina de turisme. Tota la informació de les línies i el recorregut amb les parades són disponibles al web lloretbus.cat.
Parlem amb el regidor de mobilitat, aquí tenim el telèfon, Albert Robert, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Dèiem que s'ha modificat aquest horari per facilitar les coses als escolars.
Sí, ho heu explicat molt bé. De fet, vam veure que amb els horaris que teníem d'inici, que era les 7:30, els escolars arribaven 10 minuts tard a classe, i com que nosaltres creiem que els escolars han d'arribar a l'hora, i hem d'ajudar-los i els hem de facilitar, doncs, amb el transport públic, de la mateixa manera que feien abans, doncs hem hagut d'afegir una hora més, que és les 7 del matí, i d'aquesta manera doncs poden arribar amb total tranquil·litat a les escoles i als instituts.
Per tant, les 7 s'afegeix, és a dir, a 7:45 segueix havent-hi línia.
Exacte, sí. Simplement hem afegit, no modifiquem, hem afegit una línia nova, un horari, en comptes de començar a 7:45, començarem a les 7, i ja està. Amb aquest petit canvi, doncs, donem cobertura a tots aquests estudiants que feien, doncs, que van estar arribant tard uns dies per culpa de no haver calculat bé, doncs aquest temps.
Hi ha hagut demanda per part d'aquests usuaris?
Hi ha molta demanda. De fet, ens estem... també hem hagut de... Això no ho heu explicat, i de fet no sé si encara està canviat, però es canviarà. Si no ho està fet, es canviarà ja a la línia 2, que baixa de Lloret Residencial. També s'ha modificat l'horari perquè els alumnes arribin a l'hora també, perquè ara arribaven uns 20 minuts abans d'entrar a col·le i, per tant, s'estaven massa estona allà fora al carrer. El que hem fet és ajustar els horaris perquè arribin 5 minutets abans a la porta de l'escola i així no hagin d'estar per allà al carrer sense poder entrar a l'escola. Molta demanda, sí. Ara mateix estem fent un seguiment constant de com estan anant les línies. Patirem alguna altra modificació d'horari, segur, perquè l'estem reajustant i volem arribar al màxim de gent possible. I amb xifres el que podem dir és que ara mateix, amb aquests 15 dies que portem de servei de Segalers, es preveu triplicar els usuaris que fins ara teníem amb transports Pujol. Per tant, bé, això és molt més del que teníem previst i, per tant, això caldrà reajustar segur perquè ens trenca tots els esquemes, com aquell qui diu.
Per tant, no només hi ha molta demanda amb el tema d'estudiants, sinó que hi ha demanda en general.
Exacte, hi ha molta demanda en general. El que hem detectat és que la línia 11, que és la de Fanals, és una línia que pràcticament podria ser autònoma perquè té moltíssims usuaris i bé, acabarem d'estudiar com ho fem, però molt probablement acabem posant un autobús més gran per la línia 11 de Fanals i el bus de reforç si fa falta, perquè hem detectat, i encara no estem en ple estiu, doncs que els autobusos van molt plens.
Totes aquestes modificacions i aquesta adequació que comenta respon al que s'ha dit des del principi, fins i tot abans que entrés en funcionament aquesta nova empresa, que aquesta seria la idea, que era, es feia una proposta però que estava oberta.
Exacte, era una proposta d'ini, però el contracte quedava molt obert a canvis i a modificacions, i de fet no ha faltat esperar massa per poder copsar doncs aquests canvis, no? Ara ja fa amb una setmana i mitja de servei ja vam veure que necessitem fer un canvi d'horaris, doncs ja l'hem fet, i a més doncs estem també analitzant aquesta línia 2 de les urbanitzacions per veure si cal reajustar, que de fet ja ho hem fet. Afegirem, si no està fet ja, una línia més, em sembla que era a les 8 del vespre, que surti des de l'estació d'autobusos perquè puguin pujar la gent cap a les urbanitzacions, cosa que fins ara s'havia calculat que l'últim autobús, per exemple, doncs sortia a les 6:15 de la tarda. Això és una evidència clara de que hi ha nens o pares doncs, que acompanyen els seus fills extraescolars, per exemple, és un exemple, i quan acaben les extraescolars han de poder pujar a casa seva amb el bus urbà. Llavors l'últim bus que sortirà és a les 8. Això és una altra de les modificacions que, si no s'ha fet, es farà en breu, però vull dir que és un tall d'exemple de que estarem canviant fins que trobem el punt òptim, el punt exacte que ajusti i arribi al màxim de gent possible.
I per tot el que diu, aviat farà un mes que es va engegar aquest nou servei de transport urbà, valoracions positives, no?
Molt, molt positives, molt positives. Alhora ens espanta, perquè clar, nosaltres teníem previst, en funció d'uns números i d'uns viatgers, vam fer uns càlculs i en 14 dies doncs això se'ns ha anat en risc, perquè és que ara mateix ja us dic, estem per sobre quasi el triple de viatgers dels que s'havien previst. Però això també és positiu, és molt positiu, és un repte, entenem que hem millorat el servei, que arribem a molts més punts on abans no arribàvem, i que a més jo l'altre dia vaig anar a fer una volta sencera amb la línia 11, 12 i 13 i vaig poder veure que la gent ha entès bastant bé, sobretot els alumnes, tot el que és el transport a la terminal d'autobusos. I això és una de les coses que jo crec que millora molt i que ajuda a no haver de fer doncs, un sector perquè no l'hagis de fer, perquè sí.
Què vol dir que han entès el transport a la terminal?
No, doncs que no el transport.
El transport, canvi. Val.
Sí, fer el canvi d'autobusos, vaig veure que, ostres, baixaven del 12 que venien de Fanals i uns s'anaven al 13 i uns s'anaven a l'11. I això està molt bé. I això està molt bé perquè els que s'anaven al 13 ja no han de fer la línia 11 i els que s'anaven a l'11 ja no han de fer la 13. I això ho han entès molt ràpid i és molt positiu, perquè el que més patíem justament era amb el tema del transport i que la gent gran doncs, també se li ha d'anar explicant i se li ha d'anar ajudant a que això sigui fàcil i entenible per tothom.
I ja per acabar, una de les novetats era aquell transport a demanda.
Sí.
Funciona bé també?
Bueno, funciona. Bé, està per valorar, perquè portem molt poquet i és veritat que, per exemple, teníem unes línies destinades a transport a demanda que ara mateix les hem ficat fixes, d'horari fixa, perquè hem vist que no ha de ser la demanda, sinó que ha de ser fixa perquè hi ha molt d'usuari que el fa servir. Llavors, sí que funciona perquè existeix i ha anat fent, però sí que és cert que no, que algunes dels transports a la demanda s'han canviat a horaris fixes i que a més també s'ha de fer molta pedagogia a l'hora de fer de cridar el transport a la demanda, ja que s'ha de trucar a un número de telèfon una hora abans i això la gent encara li costa entendre-ho perquè els propis transportistes ens deien, ostres, ens trucaven de lloret residencial, els anàvem a buscar i de baixada, a les parades de les organitzacions de baixada hi havia gent i nosaltres paràvem per recollir-los, però no ens havien trucat ni ens havien dit res. Bueno, poc a poc hem d'anar interioritzant aquests canvis, aquestes modificacions, que en cap cas són negatives, jo crec que són molt positives per optimitzar recursos i que ajudaran a que tothom doncs, pugui fer servir l'autobús.
Doncs recollim totes aquestes valoracions i informacions i li agraïm a Albert Robert com a regidor de mobilitat que ens hagi atès. Molt bon dia.
Doncs moltíssimes gràcies a tots vosaltres. Bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
11 minuts per les 9. Aquest divendres la Biblioteca de Lloret se suma a la Supernit a les biblioteques amb una activitat infantil ben especial pels seguidors del Club Super 3. Els més petits hauran d'alliberar dos dels personatges, la Matoll i la Nanúfar.
El malvat senyor Pla les ha tancat dins de la superbiblioteca i no posarà les coses fàcils. Per aconseguir que surtin, els participants hauran d'esbrinar tota una sèrie d'enigmes que es proposaran al llarg de la jornada.
És un esdeveniment que es fa de manera conjunta amb més de 200 equipaments d'arreu de Catalunya. Ja no hi ha places disponibles, es van esgotar poques hores després d'obrir el temps d'inscripció. De fet, a la resta de poblacions també ha quedat ple.
L'activitat, que té una hora de durada, està pensada per a nens i nenes a partir de 4 anys. Es durà a terme aquest divendres, a partir de les 8 del vespre, a la biblioteca.
Parlem de la Supernit a les biblioteques amb la directora de la Biblioteca de Lloret, Hermínia Marco. Bon dia.
Hola, bon dia.
N'hem donat alguns detalls, però com explicaríem en què consisteix la Supernit a les biblioteques?
Bé, jo crec que ho heu explicat molt bé. Tenim un problema i és que la Nenúfar i la Matoll han quedat tancades i per poder sortir i alliberar-se han de resoldre uns enigmes. I clar, com bé heu dit, el senyor Pla no els hi posarà gens fàcil. Llavors, elles per si mateixes ja n'havien resolt un parell, però esclar, els hi queden dos que els hi és imprescindible per poder sortir. Llavors, les biblioteques de Catalunya, amb els nens que vindran, els ajudaran a resoldre'ls. Llavors, els nens, esclar, hauran de buscar una sèrie de claus que estaran per la biblioteca per poder resoldre aquests enigmes. Llavors, ells els hi diran i intentarem, i segur que aconseguim, alliberar la Nenúfar i el Matoll.
Estaran els 200 equipaments d'arreu de Catalunya en contacte o com funciona?
No, no, són independents.
Independent, eh?
Independents. I bé, com bé heu dit, ha sigut un èxit espaterrant, es pot dir. A les poques hores gairebé totes les biblioteques havien tancat llista. A Lloret específicament ja vam ampliar d'entrada el nombre òptim, diguéssim, de nens que podien assistir-hi, que era de 30, vam ampliar 35. Com que teníem una cua molt llarga, doncs hem optat per obrir-ho més i pràcticament tindrem 50 o més nens ja apuntats i que hem decidit que puguin entrar, perquè bueno, és una activitat que ja sabem que a tot el món els agrada molt. Llavors ens hem vist, bueno, hem demanat ajut a alguna amiga nostra de les que venen a explicar contes, o sigui que intentarem que vagi molt bé.
Ho faran tots a la plegada? Es faran grups?
Sí, es fa tots plegats, però s'han de fer dos equips perquè, clar, ens queden dos enigmes per resoldre. Llavors cadascú dels equips aniran a cercar un d'aquests enigmes i a resoldre.
Uh-huh. Doncs, Déu-n'hi-do, estem convençuts que s'ho passaran molt i molt bé tots els nens i nenes que vinguin. Sempre el fet que sigui una activitat del Club Super 3 entenem que ho fa més atractiu pels petits, no?
Sí, sí, òbviament sí, perquè són personatges coneguts d'ells i per tant estan molt més motivats. I esclar, a més, és una activitat que interactuen molt i bueno, això a les criatures els agrada, d'entrada. Precisament per això, tenint en compte l'interès que hi ha i la motivació, doncs, és que hem decidit pràcticament duplicar el cupo que hauria de ser de criatures.
Entenem que de personatges del Club Super 3 no n'hi haurà cap, no? Perquè si es fa 200 equipaments d'arreu de Catalunya...
Sí, aquest és un malentès que s'ha produït en alguns llocs i és que, clar, de vegades els nens no sabien ni els pares ben bé si és que tindríem aquí els personatges a la biblioteca. Com tu bé dius, es fa a 200 equipaments de Catalunya i poc que poden multiplicar-se. No tenen el do de la ubiquitat, per tant, no podrem comptar amb ells, però vaja... podrem comptar amb moltes altres coses.
Doncs de ben segur que serà una gran nit pels petits i petites. Hermínia Marco, directora de la biblioteca, esperem que vagi molt i molt bé i moltíssimes gràcies per compartir-ho.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
Bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara queden 6 minuts per les 9 i parlem de la llibreria de Can Gallissa, que celebra els 40 anys d'existència des que va obrir portes a Lloret de Mar. Des del 1978 fins ara s'ha convertit en un establiment de referència pels veïns i visitants de proximitat. Ubicat al carrer del Carme Tocada, a la plaça París, Can Gallissa és llibreria, papereria, estanc i botiga de joguines. Ha parlat amb els amos d'aquest equipament la nostra companya, la Rosa.
Parlem dels 40 anys de Can Gallissa amb Josep Sala. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Primer de tot, felicitats per aquest aniversari tan rodó. 40 anys no es fan cada dia, eh?
No, la veritat que no. Són 40 anys que sembla que són molt de temps, però s'han passat, com aquell que diu, volant. Volant amb tota la trajectòria de quan vàrem venir aquí. Veníem de la tradició de la llibreria de Joan Sala Creus, a Can Creus, que primer havíem estat al carrer de la Vila, després al carrer Sant Pere, i els anys 88 vàrem decidir, una vegada nosaltres havíem format també ja el nostre nucli familiar, venir cap aquí dalt al barri del Puig, a Can Gallissà. I a partir d'aquell moment vam començar amb una botigueta petita que tenia només de 30 metres, fins s'ha anat ampliant, fins que en l'any 2000 varen fer la reforma gran, i és el Can Gallissà que avui disfrutem i avui podem atendre tota la clientela de Lloret.
La idea de crear aquesta llibreria, a què responia? Ja hi havia altres establiments d'aquest tipus per part de la família?
Sí, hi havia, ja dic, que des dels anys 40 el pare i la mare varen crear el carrer de la Vila Sala Creus, que allà hi havia llibreria, com en aquells moments, als anys 50-60, aquí hi havia, des d'era premsa, bàsicament premsa, llibreria, hi havia tots els contes, en aquells moments els nanos disfrutaven, els capitans troien, les afanyes bèl·liques i tot el que vulguem, que jo és el que recordo d'aquella època. Hi havia també vins, i llavors hi havia també tots els articles de patge, que en aquells moments era una cosa de primer ordre al Lloret dels anys 60-70. D'allà després van anar al carrer Sant Pere, i en el carrer Sant Pere han continuat fins fa pocs anys la família, però nosaltres l'any 88, ja dic, al crear un altre nucli familiar, vàrem decidir venir aquí al barri del Puig.
Com has dit abans, Josep, aquests 40 anys han passat ràpid, és la teva percepció del temps. En qualsevol cas, quin és el balanç?
Bé, molt positiu, perquè primer hem guanyat, crec, la confiança de molts lloretencs i molts visitants. Avui dia la llibreria i la papereria i tot, no només tenim clients de Lloret, sinó que tenim clients de tota la comarca. Estem molt orgullosos quan ens venen gent de Blanes, de Tossa, de Vidreres, que tenen la llibreria Gallissà com a punt de referència per les seves lectures, i això ens fa sentir molt orgullosos. Per altra part, també hem vist com hem anat creixent. Ja he dit que van començar amb uns 30 metres, després van fer dues ampliacions més, i al llarg d'aquests 40 anys hem anat formant tot un nucli que avui ens permet viure no només nosaltres, sinó també el resta de la família, que també tenim en Francesc, la Montse, la Neus i la Mireia, que també estan aquí treballant i estan engrandint aquesta empresa.
Precisament tenim amb nosaltres una de les filles d'en Josep, que és la Montse. Molt bon dia, Montse.
Hola, bon dia.
Els actes per celebrar aquest 40 aniversari ja han començat amb un taller de manga que es va fer el passat cap de setmana, i aquest cap de setmana que ve en ve un, i d'aquests que hem de marcar en el calendari. Ens els pots avançar?
A veure, doncs aquest divendres 25 tindrem la presència de la Roser Capdevila aquí a la llibreria Gallissà per presentar el seu llibre, La nena que volia dibuixar, que és una, bueno, un resum de la seva vida en forma de dibuix, i explica doncs una mica les seves vivències des de la infantesa doncs fins a dia d'avui. La veritat que ens fa molta il·lusió la seva visita, perquè és, bueno, un personatge, no, molt, molt estimat per tots, per la meva generació, però també per la d'abans i per la de després, amb el tema de les tres bessones i tot això. I a part trobem que serà molt interessant, perquè la presentarà en Daniel Sánchez Limón, de Lloret de Mar, que també és il·lustrador, i crec que pot ser un, bueno, un acte molt, molt entranyable i maco.
A banda de la presència de la Roser Capdevila, teniu més actes programats en els propers dies i setmanes, sempre marcats en aquest 40è aniversari.
Sí, bueno, pel juny tenim ja també tancada una altra activitat que serà purament infantil, perquè val a dir que la Roser Capdevila, tot i que sempre els seus llibres han anat dirigits al públic infantil, en aquest cas, perdona que ara reculo, en aquest cas d'aquest llibre, tant és per nens com per gent gran. Perquè de fet és això, explica les seves vivències, per tal hi ha molta gent de la seva generació que també se sentirà molt identificada amb les seves coses, de l'escola, de, bueno, en fi, del que passa al llarg d'una vida com la seva. Com deia, al juny tenim una altra activitat, que aquesta sí que és purament dirigida als més menuts de la casa, que és la presentació d'un llibre que es diu Divarius, de Meritxell Jiménez Morales. És un llibre molt simple, molt bonic, amb una estètica molt, molt, molt maca, i és una sèrie de personatges així com una mica fantàstics, que un dia es lleven i no troben el sol no ha sortit. Llavors, doncs, bueno, és què fan aquests personatges per tornar a animar el sol perquè surti cada dia, i el que implica que hi hagi o no hi hagi sol. La Meritxell ve amb unes titelles, que són els personatges del seu llibre, i també pot ser molt maco pels petits.
I entenem que aquesta celebració dels 40 anys continua, per això no es queda, amb aquest parell d'actes.
No, bueno, de fet, ara comencem aquest maig, com dèiem, és quan comença l'aniversari. Volem que s'allargui fins al maig vinent. El que passa és que, bueno, tindrem una mica de break per l'estiu, que ja sabeu que a Lloret, tant nosaltres com els lloretencs, anem una mica atabalats, per tant, el juliol i l'agost segurament fem una mica d'estop, però després, de cara al setembre, el reprendrem les activitats i, bueno, de fet, ja us anirem informant al Facebook, a l'Instagram, aquí mateix a la botiga.
Entenem que la idea és obrir aquesta celebració als veïns, no?, de Lloret, i evidentment als clients habituals de Can Gallissa.
Clar, sí, que hi sigui present tothom qui hi vulgui. A l'Altell, que és l'espai dins de la botiga on farem la majoria de les activitats, també ens fa molta il·lusió que la gent el conegui, la gent que a vegades ha passat per davant de la botiga i, bueno, no s'ha fixat que tenim un balconet suspès dins de la botiga, que és com una mena de racó, això, per compartir coses entre l'equip de Can Gallissa i els visitants.
Doncs, Montse i Josep, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista. Avança tots aquests actes i aquesta celebració dels 40 anys. De nou, des de la ràdio, us felicitem. Moltes gràcies i bon dia.
Gràcies a tots vosaltres.
I fins aquí el Bon Dia, Bona Hora, quan passen 2 minuts de les 9 del matí. Moltíssimes gràcies i fins demà.